Sí, lo veremos a lo largo de esta noche.
Són les notícies destacades, les actualitzarem demà. També vos donarem el resultat final d'aquests eleccions d'Andalusia. Serà el primer butlletí de dilluns al punt de les 6, després, a partir de les 7, a l'informatiu matí. Ara, aire.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Passa la primera entrevista que vàrem fer en el nostre darrer viatge a Eivissa. I va ser un inici difícil de millorar, perquè Carmen Tur Ferrer ha estat mestra i investigadora de la cultura popular eivissenca i una de les figures més actives en la preservació del patrimoni etnogràfic d'Eivissa, fins al punt que moltes de les peces que avui es poden veure al Molí d'en Simó de Sant Antoni de Portmany són part de la seva col·lecció particular. Carmen Tur ha estat impulsora de les cavalcades de Reis d'Atzaró i Santa Gertrudis, la Festa de la Flor i la creació de grups de ball tradicional i ha dedicat dècades a la recuperació i transmissió de la memòria popular. A més de tot això, ha dedicat anys a la política activa com a regidora a Santa Eulària d'Esriu i a Sant Joan de Labritja. D'aquí que, com ella diu, hagi viscut diverses vides. A veure si el manco algunes d'elles ens caben en el programa d'avui. Estau escoltant d'Aire i Vetres Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. Jo faig ma vila, Eivissa, on viu Carmen Tur. Ella mateixa es presenta.
A veure, el meu nom de veritat oficial és Maria del Carmen Tur Ferrer. Bé, jo vaig estudiar un col·legi de religioses aquí i en 11 anys vaig anar a fer segon curs de batxiller a l'institut. I passant llista, el professor em diu Maria del Carmen Tur Ferrer. Jo no vaig dir res. Maria del Carmen Tur Ferrer, vostè, que jo m'ho trataven de vostè, que no contesta, però si jo no me llamo Maria del Carmen, jo me llamo Maruja. I diu, com que se llama Maruja? Se me llama, me cap a casa, i dic, ei, els mestres m'han dit que no em dic Maruja, com en deis valtros que em diuen Maria del Carmen Tur? I es van posar a riure, diu, sí, efectivament, es diu que tothom que em coneix entre els 12 anys per avall, si ara vengués una i digués, hola, Carmen, diria, hola. Vinga, un altre, hola, Maruja, hola, me coneix. Per Maruja, quan era petita. Per aquí, per Carmen, quan són grossa. I bueno, i això és el meu nom. I Maria del Carmen, res, de Maria, Maria de la Maria, tota la vida. I vaig néixer a Menorca, jo vaig néixer a Mó, un 3 de desembre del 40. És a dir, que fent càlcul, 85.
Els vostres pares eren de Mó?
No, els meus pares eren d'aquí. Però el meu pare era militar. I quan la guerra, doncs... pues, estava destinat allà i, bueno, i jo va ser república a Menorca i sa mamà, per no quedar allí, pues, va venir 15 família del papà, va estar a sa casa Pairal de Sant Miquel i van estar separats tota sa guerra. I després, quan va acabar sa guerra, sa meva mare se'n va anar a Menorca i jo vaig néixer allí. És a dir, que jo som conseqüència, pues, de sa pau. I bueno, jo som menorquina de naixement per circumstàncies, però jo som eivissenca.
I com a bona eivissenca, la gent la coneix més pel seu mal nom que pel seu nom real.
És que no ens coneixem pel mal nom, perquè Ferrer, Marí, 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 Torres, Torres, Marí, Marí, Guas, Guas, Marí, Marí, que castellà, Marí, Tur, Marí, tots són iguals.
I quin és el vostre mal nom?
Bueno, jo molts en tinc molts. Jo, és que em poden conèixer de Can Xuncaret de Sant Miquel. Bueno, una. La mestra d'Atzaró, perquè allà estava una escola que es deia Atzaró. De la colla a la bodega, perquè portava la colla a la bodega. De polir, no, de política. És a dir que... Jo dic que jo no he fet una vida, no. Jo no he fet, jo crec, 40 de vides. Bueno, el meu pare era de Sant Miquel. de Can Junqueret. La meva mare, els seus pares eren un de Sant Carlos i l'altre de Santa Eulària. Com que el meu avi era guàrdia civil, pues la mamà se'n va anar amb els seus pares i se'n va anar a Menorca. El meu pare, com que no hi havia després possibilitats de que poguessin menjar prou a les cases perquè eren molts a menjar i no donaven les finques, es va fer militar, educando de banda, que deia ell, el grau més baix que hi devia haver-hi, i el van destinar pues, a Menorca. I allí es van conèixer el papà i la mamà, i els meus avis van continuar allí a Menorca, que de fet estan enterrats allí ells, i els meus pares pues, ja van venir cap aquí. I van continuar pues, sempre. A Eivissa.
Com va viure la guerra, el vostre pare? Perquè era militar i republicà. I,
Bueno, republicà, perquè el va agafar allà que era la república. Doncs pues, papà va tenir molta sort dins la desgràcia. Molta sort perquè el meu pare, clar, està mal dir-ho, els fills sempre diuen que són els millors els seus pares, però el meu pare era una persona, pues, molt bona persona, molt, molt intel·ligent, a pesar que era pagès, fill de pagesos. I allí, pues, va tenir la sort de que el van fer comissari. Eren els que pagaven els sueldos en els militars. I, clar, ell no va empunyar mai armes de guerra, perquè només es va dedicar a la part administrativa. Però aleshores, quan els nacionals van ocupar Menorca, el meu pare estava en el bando republicà. Aleshores se'ls van endur cap a Barcelona, els van portar a la presó de la Modelo de Barcelona i li van fer pues, consell de guerra. Es feien ràpids els consells de guerra, llavors. Tampoc rato els tenien armats. Però el meu pare va tenir, per això jo dins la sort, de que va poder presentar molts avals del poble allà on havia estat. Avals de falange, abans del requeter, abans del capellà, abans del metge... És a dir, tot el poble el va avalar. Això li va salvar de que no li van fer llavors consell de guerra. Però, clar, va estar a la presó, jo encara tinc, de fet, encara tinc la llibreta, que hi tenia tres pessetes, a la llibreta. A la presó, llavors... Ell era molt aburrador, llavors, per tres pessetes, una presó. I, bueno, hi va arribar... Llavors van treure una llei... tots espavilats, totes les persones que serveixen per molt poca cosa i no serveixen per res, tenen que espavilar, marejar a la gent que serveix. Es fixa en aquell entonces, això era l'any 39 i 40, es van treure els fills dels generals que no servien per res, la veritat és que era veritat. Es van treure una llei que li deien la famosa escala auxiliar dels militars. És dir, que els militars que no eren d'acadèmia no podien ascendir més que hasta capità, per molt que servissin, perquè ells no haguessin pogut ascendir a res, perquè no tenien ni mèrit ni servien per res. Van treure aquesta famosa escala auxiliar, que jo, de fet, tinc gaires escalilles aquí, i, clar, el meu pare, pues, no va poder ascendir més que hasta capità. I... a mi em va pareixer que això era de no gaire justícia. Llavors, quan van dir que va venir pues, el canvi de govern, pues, jo vaig demanar a uns amics del papà que si farien un recurs a veure si podien ascendir-lo més. I em van dir que això de molta feina, això, i diran que no. I jo vaig dir, bueno, pues res... Però allà un dia, tenint temps, vaig pensar que si deien que tanta democràcia havia arribat, llavors si m'ho en repartien un poc. I vaig pensar, bueno, va donar molta feina perquè vaig haver de fer una comparativa dels amics del papà que eren d'acadèmia i havien ascendit i havien arribat a coronels i havien arribat a generals. I llavors jo vaig fer un recurs i els deia, bueno, si vostès diuen que ha arribat la democràcia, pues m'ho demostrin. I això era quan el papà ja feia, pues, no, quan ja havia arribat la democràcia i el papà ja feia millor 20 o 30 o 40 anys que s'havia mort. I en els 3 mesos de la meva petició em van contestar. Algo insòlid, que efectivament el meu pare, amb efectes de l'any 44, el meu pare va morir als 60, se li reconeixia el grau de comandant. Per jo va ser un triomfo. Ja els deia, jo no els prefectes econòmics, perquè ja sé que els efectes econòmics no me'ls donareu. Però sí. I bueno, m'he hagut de conformar perquè tornar a armar perquè li donessin un grau superior, però sí, ell no ho va poder veure, però jo sí que ho he pogut veure, i estic molt satisfeta. Ell era militar, perquè se'm va federar de casa seva, perquè no podia viure allí, en su sentit que econòmicament no podien. Ell sí, li agradava, el que passa que ell sempre havia fet la part administrativa. Ell no sabia pegar un tir ni que li aguantar ni l'escopeta. Ell li agradava molt, sempre havia estat la part administrativa, ell havia estat el secretari del famós general Gotardona. I llavors, quan va veure que es anava a retirar i que el meu germà i jo doncs encara no estaven col·locats, ell es preocupava molt per la família. Ell era per la família, només la feina i la família. Va demanar els 2 darrers anys, els 3 darrers anys, anar en el Sara, perquè li computaven doble. Cada any servia per 2, per efectes pues, de jubilar-se, de passar la reserva, que diuen ells. I se n'hi va anar. I allí pues, va resultar pues, que va anar a la Legió. A la Legió, ella era infanteria. I el van fer un càrrec que es deia comandante del tercio. Però només ho podien ser comandants d'escala activa. El meu pare era capità i d'escala auxiliar. És a dir, que no podia ser-ho de cap manera. Però com que valia molt administrativament, pues, li van nombrar. Clar, tots els de l'escala activa pues, es van queixar de que cal auxiliar si passàs davant. I aleshores pues, van denunciar en el capità general de Canàries, però va donar-se coincidència que el capità general de Canàries era en Gotardona. I en Gotardona va venir al Sàhara, el va enviar demanant al papà i el va tenir tota la tarda. I els comentaris eren, ui, el va tenir tota la tarda. Este sí que la van empapelar, este sí que la van empapelar. I quan va arribar a casa va dir, què, com ha anat? Diu, molt bé, m'ha tingut tota la tarda allí xerrant. I quan va tornar el capità general, Ramon Gotardona Prats, a Tenerife, perquè la capitania general no era Gran Canària, era a Tenerife. Va arribar allí, va fer un comunicat confirmant el papà en su càrrec d'auxiliar de la Legió, només sent capità. És que el papà valia molt. La veritat és que valia molt. Administrativament, eh? Jo no sé si hagués set un bon soldat per anar a la guerra o per disparar un blanc o un negre, però sí, valia, sí, el meu pare, sí. Claro, i administrativament tampoc no és tothom que li agradi. Si un militar es fa militar, potser per fer coses de militars, que també ho és, estar un puesto administratiu, però altres càrrecs, passi. Aquí ja ho havia fet, i allà també, i bueno, i llavors va jubilar, i va durar molt poc temps de viure. Va morir al cap de 2 anys. Vull dir que no li va servir de gaire cosa estar per ser natallà, però bueno.
El vareu seguir a ell o sempre vareu estar aquí?
No, en altre moment vam anar cap allà. O sigui, oi, perquè el papà sense la família no era res. Ell no era res sense la família. Van anar la meva mare i jo. El meu germà va quedar pas descans i va quedar estudiant a Menorca i en sus abuelos. I m'ho van anar. Jo vaig estar 3 anys allí en el Sara. Molt bé, però set. I llavors vaig fer oposicions a Gran Canària, claro, estava allí. I d'allí me'n vaig anar de mestre un parell a Fuerteventura. I llavors Fuerteventura era Fuerteventura. No ara. I sí, vaig estar-hi pues, un parell de mesos. I llavors, com que era obligatori demanar trasllat el primer any, Vaig anar trillat i vaig anar del Sara, que estàvem, llavors, hasta la frontera francesa, a Isil, Lleida. I vaig estar un any, i quan vaig poder venir cap a Eivissa, cap a Eivissa.
Quant de temps de la vostra infància vareu passar aquí a Eivissa?
Tota la vida. Tota bueno, tota la vida no. Em vaig venir als 4 anys, en els 15 me'n vaig anar a estudiar a Palma, de mestre, la normal de Palma, hi havia Alemanya, llavors era via Alemanya. Vaig estar 3 anys estudiant, quan vaig acabar vaig demanar una interinitat a Barcelona, a l'Esquirol, de Barrevic, i de la interinitat ja me'n vaig anar cap a Àfrica, 3 anys, un any a Fuerteventura, un any a Lleida, i en els 23 anys vaig venir a Eivissa. I s'ha acabat. Des 23 fins als 85, un parell d'anys, Bueno, quan nosaltres vam arribar l'any 44, a Eivissa no era Eivissa d'ara, A Eivissa era un poblet que això ha crescut. Això s'ha multiplicat com els pans i els peixos, És a dir, que això era un poblet que de veritat llavors ens coneixíem tots i no tancaven la porta i... Allò era un viure. I m'ho van anar ara és un barri d'aquí, Ferrat, però allò era molt lluny, les cases barates que deien altres, està clar, un quilòmetre i mig d'aquí, però allò d'un quilòmetre i mig que no hi havia cases entremig, era molt lluny. I vam estar-hi, pues, poc temps, és poc, un any o dos. Llavors ja vam venir dins Eivissa, s'ha vingut d'Espanya, i que eren les darreres cases quasi que estaven construïdes, que era aquí de vora, el carrer vingut d'Espanya, precisament, claro. I vam estar dins Eivissa sempre. I, bueno, jo vaig estar de mestre a un poble, que Sant Carlos, una unitària, i llavors d'allí me'n vaig anar, vaig haver de demanar, perquè van suprimir les unitàries, les van suprimir, l'any 75, van agrupar tot. Me'n vaig anar a Santa Getrudis, 4 anys, i llavors de Santa Getrudis pues, ja vaig venir aquí a Eivissa, a una escola d'aquí, dins Eivissa, i allà em vaig jubilar.
Vareu tenir clar sempre que volíeu ser mestre? O...
No,
jo no. Una qüestió de...
Va ser total una qüestió crematística. Llavors no era com ara. Per estudiar carreres havia que sortir d'Eivissa, inclús de Mallorca. A Mallorca es feien molt limitades també les carreres. No, a mi m'ha agradat molt fer d'abogat, però no hi havia. I com que no hi havia, doncs ja ni m'ho vaig plantejar. I el meu pare doncs, em va aconseguir, com a filla de militar, doncs una beca, i per això vaig poder anar a estudiar intern a un col·legi on dormíem i menjàvem, les trinitàries del carrer Concepció, que encara hi són, i anàvem a classe, doncs això és normal. Anàvem a classes matins, o a voltes les tardes, o a voltes d'altres matins, i vam estar allà 3 anys. Però a mi m'ha agradat molt la carrera d'abogat, molt. Però no va poder ser. I doncs, entonces, pues, magisteri, no hi havia res més. Magisteri o comerç, que jo hi havia allà per a comerç, que, en quin comerç anava jo. I la veritat és que tothom estudiava de mestre per sortir d'Eivissa. Tothom que podia. Estudiàvem lliures, és a dir, estudiàvem aquí a Eivissa, la gent, que no podia desplaçar-se, i s'examinava pues, a Alicant, o Palma, o València, o Barcelona, i bueno, uns anys provava unes, altres aprovava altres assignatures, i els que tenien duros, clar, els que estudien duros estudiaven d'abogats i de metges i de tota aquesta classe de cosa. Però això és com sempre, és que té, pues, pot fer, i és que no té, pues, a vegades no pot fer.
Vareu saber on van estudiar?
No molt, No. Diuen que sí, però no em sobrava res, No em sobrava res. Jo veia que em costava més que les altres i no treia tan bones notes com les altres. Vaig passar tots els cursos, els 3 anys els vaig passar, i per aconseguir plaça fixa de mestre Pues vaig fer de presentar dos vegades. La primera vegada vaig aprovar, però el que dèiem fora de plaça, és dir, per exemple, només podien aprovar pues, places 34, per exemple. Pues jo vaig, potser, vaig dir les 36, però les 34-36 no, com si no haguessin aprovat. Però a Canàries sí. A Canàries vaig aprovar de seguida i, bueno, i vaig fer pues, 39 anys ja. M'ha dit molts d'anys. Jo dic jo que si he vist molt, pues, hauré cobrat més de d'ara que no treballant, perquè ja duc, en duc 25 ja d'anys de jubilada. Són molts, eh? Més que molts de treballar. I bueno.
Era Carmen Tur, nascuda a Eivissa el 1940, la nostra protagonista del programa d'avui aquí a Aire. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, fem una breu pausa.
Tres ràdios, memòria.
El sol que no surti avui.
No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Heim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
Demanau-vos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A les meus pares.
A la meva padrina. Dadi cul desbonit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre o...?
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui tornem a ser per a Eivissa, on vàrem passar uns quants dies fa unes setmanes. I el primer que vàrem fer, gairebé just aterrar a l'illa, va ser conèixer Carmen Tur, mestra, política i una gran coneixedora de la cultura popular de l'illa. Una illa que ella va abandonar durant uns anys, precisament aquells en què començava a transformar-se a gran velocitat.
Sí, és quan hi havia canvi. Ja venien... sobretot francesos, eh? Francesos, ja hi havia. I pintors, i gent exiliada política, n'hi havia, sobretot a Santa Eulària. I, però el gran canvi pues, va ser ja quasi l'any 60. Quan jo vaig tornar aquí d'estudiar, va ser el boom turístic, eh? Boom quan a construcció d'hotels i en quant a tot, eh? I quan van començar a pujar les cases, llavors de preu, que llavors ja... En fi, perquè hasta l'any 75 es va poder comprar una casa a la gent, però després ja no. Jo no he pogut. Jo ho dic com indicatiu perquè jo la vaig comprar l'any 72-73. Encara es podien comprar, però... Va venir boom i la gent... Alguns no en portaven, però altres portaven sous i compraven el millor, compraven finques i compraven el que no volíem nosaltres, que eren els penjais aquests de vora la mà, que en els que li tocava un d'herència de bof, de vora la mà que m'ha tocat. Doncs pues aquests van fer rics... I a les finques, en les finques, just els va donar per viure. I va venir el boom turístic. Va venir quasi, com aquell que diu, pues en pocs anys. I Eivissa ha crescut, però és que ningú s'ho pot imaginar. Tot això que està mare, tot això era aigua. Aigua quan plovia, que tot s'inundava. És a dir, tampoc, històricament no són tants anys, tampoc. Però Eivissa ha canviat, i vull canviat i canvia. Això és el que no entenem nosaltres, sempre dèiem, ui, això serà la darrera fornada. Ah, i vinga amunt, que hi haurà món. Jo no ho veuré segurament, però la gent jove no sé si arribarà a veure què passarà a Eivissa. Perquè pues, que no es pot, nosaltres dèiem que no es pot seguir més. Més carreteres, claro, més cotxes, més gasto, més farmàcies, més escoles, més hospitals. Però hasta on pot créixer una illa? Una illa no pot anar augmentant de territori. El territori és el que és, igual que Mallorca. Menorca que s'han sabut un poc més reconduir el turisme. Ara pareix que també se'ls ha desmadrat un poc, però Mallorca han sabut més que nosaltres. Altres no han sabut. Quan m'ho donat compte, ja no tenia remei. Diuen que sí que té remei. Bueno, i de que me diguin quin remei que tenen.
O duit una vida paral·lela a la de professora.
Ui, si és que el lío que hi havia, el lío que era.
Sempre va agradar.
Jo crec que tots els líos que...
Éreu de pegar vots dins els vaciots.
El lío que hi havia, el lío que era. Vulguen o no vulguen? Conscient o inconscient? Sí, bueno, jo era el temps quan hi havia el de la falange. Llavors hi havia que les dones havien de fer servici social, que no entenc per què, perquè, vaja, havien de demanar permís per tot. I inclús per treure's el carnet i per tot. Havien de fer 6 mesos de vida social. Clar, llavors, ara tothom té cotxe. Però, per exemple, a pal de l'any 80, que llavors no tenia tothom cotxe. Clar, si havien de venir de Santa Eulari, en el camió, que dèiem nosaltres, llavors dèiem els camions, llavors autobusos no, llavors dèiem camió, que ho eren els camions. I havien de venir a Eivissa per treure's un servei social mig any. Molta gent no podia fer-ho. Aleshores jo vaig dir, va, si em fan delegada de secció femenina, jo els faré servici social a Santa Eulària. I em faig, sí, què t'hi faig? Va nombrar delegada, que no era res, però bueno. I vam fer servici social, tota la gent que estava en els hotels, i la gent dels comerços, vam fer servici social allà. No sé, un dia em van venir a buscar per això de les eleccions, i vaig pensar que era molt fàcil. Jo, clar, quan un té 20 anys, 23, tot li pareix que és molt fàcil. I, bueno, em vaig presentar eleccions, i pues, jo eren els temps que les dones no havien de sortir a eleccions. Vaig sortir, vaig ser la primera regidora a Santa Eulària, de dones, i vaig estar 4 anys. I llavors... em van venir a buscar també per Sant Joan i també vaig sortir i ell va estar 12 anys. És a dir, que 12 i 4, 16 anys de regidora. Ja vaig saber el que era la política. Bueno, i després pues, he anat fent i... En fi, després vam anar a Santa Lletrudis i allà a Santa Lletrudis vaig estar molt bé. Amb Antoni Llucià i sa dona van fundar un grup de ball, que encara és un bon grup, ho és ara. I, bueno, i vam fer festes, i vam fer festa dels majors, i vam fer festa dels reis, que no havia hagut mai allí, bueno, que encara també es fan, eh? Vull dir que després de 30 i escaig d'anys encara es fan. I després ja vaig venir cap aquí, i també, clar, allà era un poc lluny per anar en el Vall Pagès, vaig fundar un altre grup aquí, i bueno, en tots els fregats. Tots els fregats, jo crec que hem fet tots els fregats. Però, bueno, alguna cosa ho havia de fer.
Ho havíeu ballat, de petita?
No. Jo, De ball no sé res més que ensenyar, que no en sé, ensenyar a tocar castanyoles. Que no en sé tocar, però han ensenyat a tots els al·lots. Que no s'entén com, però bueno, jo sabia com es tocava, al·lots. No havia ballat, però m'ha agradat molt tot el Louis Vicent. Jo, de Menorca, he nascut a Menorca, però m'ha agradat molt tot el Louis Vicent. Mobles, cases, els instruments, els vestits, molt. De fet, pues, la meva riquesa pues, ha set, ja es veu, anar acaparant coses d'Eivissa. Cosa que vaig dir, puc aconseguir-la, però jo no és cara.
La cultura d'Eivissa és bastant peculiar perquè es va crear com un poc aïllada.
És que clar, és que Eivissa i Mallorca estan tan prop i estan tan lluny...
Però són molt diferents.
Per això estan tan prop.
Així com Menorca i sí. Mallorca, culturalment, l'organització social és un poc semblant. Aquí vols organitzar... No hi ha pobles, hi ha parròquies, la gent era com més autònoma i...
És que, clar, aquí s'ha notat molts anys l'aïllament, pues, veritat. L'aïllament d'estacar l'any 1700 i pico, llavors. Es van començar a fer pobles, però les cases, sí, efectivament, no són molt antics els pobles. I tot necessita, pues, un nucli, veritat. El nucli eren les iglesias. Ja està que va venir el primer bisbe i va començar, pues, a fer les iglesias. Llavors, als redadors anaven juntant la gent. Pues, la gent vivia molt aïllada. I la gent eivissenca és que és tan diferent... la gent de Menorca i la gent de Mallorca, que hasta pareix mentida, tan prop. Menorca i Eivissa s'han entès, generalment. Però Mallorca i Eivissa s'han entès poc bé. No d'ara, eh? D'ara i de llavors. Perquè ara estic a vegades mirant les hemeroteques, eh? I no, antes de... És que, clar, la Diputació m'ho rebenta, pom, pim, pam. La Diputació, sí, però antes de la Diputació... I després de la Diputació es diu que no m'ho hem entès, no m'ho hem entès mai. Però no és poble, eh? No m'ho tenim que confondre. No és el mateix que no m'ho entenguem en su poble que no m'ho entenguem per mort dels polítics. Que aquí hi ha la diferència. Els polítics no s'han entès mai. Perquè la gent dels pobles, pues, tots tenim amics de Mallorca a Eivissa i d'Eivissa a Mallorca. Però els polítics, inclús del mateix Eivissa, a voltes no s'han preocupat d'Eivissa. No s'han preocupat del partit. Jo dic que el que necessitem no són polítics. Polítics m'ho sobren molts. Buf, quasi tots. El que necessitem són gestors. Quan tenim un problema, on anem? La gestoria. Pues, quan hi ha un problema, també haurien d'anar en el gestor. I el gestor es distingeix del polític, pues, en què el polític treballa per ell i pel partit. I el gestor treballa per ell i pel poble. I això no ho volen entendre la gent. I això no ho volen entendre la gent. I, clar, i Mallorca és que ja estava buscant i sempre que han pogut, jo dic que sempre que han pogut, Mallorca políticament m'ho ha rebentat. Però no d'ara, eh? D'ara i de sempre. Jo tinc uns escrits per allí que algun dia potser els publicaré. Però llavors... Diuen que escriu la veritat perd l'amistat. Jo penso que no. Que un amic, perquè li diguis la veritat, no perd l'amistat. Se perd l'amistat quan no és amic. Li diu la veritat. I és bé que políticament han tingut mals polítics i no han tingut gestors. No, però bueno... Llavors, si ho arreglen algun dia. Jo ja no els hi puc arreglar. Jo els hi he pogut dir com haurien de fer algunes coses. Perquè una cosa que és bona per Eivissa és bona. I si no és bona, doncs pues no és bona. Però no perquè ho digui aquest polític ni ho digui l'altre polític. I bé, nosaltres sempre dèiem que ens havien de fer independents, també. A Eivissa, perquè no el necessitàvem nosaltres, som molt rics, aquí vivim molt bé. I va dir que ens havien d'independents. Tens una idea, oh, cap idea. Algun dia potser passarà, eh? Passarà. Ara, per exemple, Formentera, que ha aconseguit, pues, que tindrà un senador, eh? El que li ha costat, pues, o si funciona un poc millor, que no tingui que dependre tant d'Eivissa. Si té que anar espavilant. Antes la gent no sabia llegir ni escriure, i havien d'anar amb un fascicle i fes una carta. Avui en dia qualsevol persona amb un ordenador fa una carta. I no en necessita. Qualsevol. Però bueno.
Jo sí que tinc la sensació que el caràcter d'eivissenc és molt diferent del caràcter mallorquí.
Sí. No té res a veure un eivissenc amb un mallorquí, no. De veritat que no.
Com sou els eivissencs?
Pues els eivissencs som també recelant moltes vegades de les coses, eh? És a dir, que ho tenim com Santo Tomàs, eh? Ver para creer. I, clar, com que ens set molt enganyats moltes voltes, pues antes de fer una cosa, pues m'ho la miram per tots els caires. I el que passa que una vegada que ho hem comprovat, pues, si hem trobat un amic, ha set un amic de veritat, eh? Però no un amic que et vingui aquí per ser amic, per treure-te pues, beneficis per ells i no per nosaltres. Nosaltres, mira, els pagesos sempre dèiem que ara ja no tant, claro, perquè la gent va molt pel carrer i pels terços i pels carreteres. Però quan passava un cotxe o una moto, això, sempre hi havia ulls que sabien qui havia passat i qui no havia passat. És a dir, que no per estar aïllat no vol dir que no es preocupassin de les coses que passaven al redor, eh? I la comunicació que es tenien, pues, potser la tenien, però se'l reservaven per ells. I sí, som molt diferents. Eivissencs, no sé, som un poc especials nosaltres, però bueno.
Què tal la teva experiència com a regidora?
Jo, en realitat, Santa Eulària no vaig poder fer quasi res per no dir res. Jo era de suposició de 22 homes, de 20 homes i una dona. Per això no em va preocupar, això no vaig tenir cap problema. Però, clar, vaig poder fer molt poca cosa. Bé que feies proposicions. Sí, que està molt bé, però entenc que no. Sí que està molt bé, sí, però no. No, únicament vaig poder tirar endavant una biblioteca, que per jo va ser molt, una biblioteca que en realitat va ser la primera biblioteca pues, municipal que es va fer a Eivissa, a tota l'illa. No n'hi havia cap de biblioteca municipal. N'hi havia la de la caixa de pensions i aquí s'acabó, però municipal no n'hi havia. Això sí que ho vaig poder fer. Però poques coses van poder fer, perquè suposició, en realitat, en què tinguis raó, jo no sé si tens raó, però com que ho has dit tu, pues, no es pot fer. Llavors, Sant Joan sí que van poder fer moltes més coses. Quatre anys van poder estar a l'equip de govern. Jo vaig estar a Cultura, però a Sant Joan, una banda molt petiteta, que en realitat s'hi poden fer, bueno, s'hi poden fer coses també, eh? Em dedicava pues, a les escoles i... Però no sé, si no tens molta majoria, no pots fer gaire cosa. Però molt que li expliquis, coses i fets, sí, però tens que enfadar-te i dir-li que això no és així, bueno, i... Jo, la veritat és que va ser uns anys molt positius per jo. No em vaig crear, doncs jo, em vaig crear molt pocs enemics, de veritat, i penso que en tots els regidors que vaig estar, el que dèiem avui en dia, hi podia anar a fer una cervesa. Penso que en tots, tant si són d'esquerres, com de dretes, com són comunistes, com són de Vox, en tots els regidors. Jo, una cosa era la política i l'altra cosa era l'amistat. I en aquest sentit, pues, jo no em vaig sentir discriminada en lo polític, sí, perquè jo no tenia veu, però no tenia vot. Però en l'altre, jo està molt bé. I encara des que quedam, que ja no en començam a quedar pocs, des de l'any 79, quedam pocs, pues, estic en molt bona relació.
Clar, és que vares viure els anys de la transició i de la democràcia.
Claro. Nosaltres vam ser el primer ajuntament democràtic que deien l'any 79. Primer ajuntament. Llavors tot era a dedòmetro. I jo vaig estar bé. Ja dic, molt amic en tots els regidors. I en Sant Joan també, eh? Vull dir que no és allò que quan sortíssim a voltes de, que te'n vas ara, No vas amb els socialistes, bé, i que... Ah, no, no, pues, quin problema hi ha a fer una cervesa amb els socialistes? O que em baixin en el seu cotxe a Eivissa, o que els hi baixi? És a dir, tenen que distingir entre el que és una cosa política i l'altra cosa és la persona. I aquest és el problema que tenen, que és que no són del teu partit ja tenen que ser els teus enemics. Oh, doncs pues no és així, perquè posem una escala aquí, jo penso que aquí s'han de bancar tots els partits. Nosaltres ens duim estupendament, l'amistat és l'amistat, els veïns és el veïns, la política és la política, i tens que fer-ho entendre. Però això de que passi un... mira, aquell és socialista. Bueno, i què vols dir amb això? Mira, nosaltres tenim un alcalde que sempre mos deia... Una vegada jo estava esperant fora del despatx de l'alcalde. I va venir un home i el va fer passar primer que jo. Jo vaig pensar, però bueno, si jo era primer. I quan vaig entrar vaig dir ell, li vaig dir, escolti, miri, que jo era primer. Diu, sí, ja ho sé, que eres primer. Diu, però aquest que ha entrat no és dels nostres. I l'he fet entrar per veure si el fèiem dels nostres. I vaig dir, ah, bueno, per això vull dir que... Hi ha que tractar la gent, si no són de nostre, o si us dus cap a tu, No despreciar-lo, perquè despreciar-lo no aconseguiràs res. I, bueno, és que la política... Jo dic que quan s'hi fiques a política, com això, es pare polític i la mare política, quan s'hi fiques a política, mal assumpte.
Parlem un poc de la teva vida com a professora. On vas estar donant classes, de què?
Bueno, pues jo vaig estar donant classes quasi sempre. He estat donant classes de geografia i història.
T'ha agradat donar classes?
Sí, m'ha agradat, sí. Jo dic que quan la feina t'agrada, no és feina. És un entreteniment. Diga, em vaig a treballar i ara... No. Si t'agrada, no és feina. No és cap sacrifici. És un entreteniment. Jo he estat molt bé, sobretot a Sant Carlos. Vaig estar-hi 15 anys, a Sanitària. Vam estar... Pues, tots érem amics, vam fer una escola nova que estaven dins un corralet. I sí, m'ha agradat. Perquè jo, en realitat, vaig fer una segona carrera, que llavors la vaig poder fer aquí, que era ATS, infermera. I guanyaven més les infermeres que els mestres. Però jo no servia per infermera. És a dir, tinc el títol per allà, però llevant el títol no sé res d'infermera ni m'ha agradat mai. És a dir, allò sí que hagués estat un sacrifici per anar a un hospital i tractant els malalts. I allò sí que hagués estat un sacrifici i una feina pesada. Ara, el d'anar a l'escola, pues no m'ha pesat mai. Mai, en qualsevol escola. De fet, Fuerteventura, que va ser la primera propietat que vaig tenir, pues, hi tinc molt bones amistats, he anat un parell de vegades i molt bé, molt ben la gent. Vull dir que no. Claro, sempre hi ha diferències, a voltes, perquè els seus fills sempre són, els fills d'un sempre són els més llestos, són els més bons, són els més de tot. Però sí, he estat molt bé. I si jo fer història, pues, m'agradava, que és el que donava, que és el que més m'agrada de la història, i si ha estat bé, jo sí.
També vas viure aquell moment de ressorgiment i de recuperació de les arrels eivissenques en un moment en què semblava que tot això estava a punt de desaparèixer. Per exemple, el Vall Pagès, el Cant Pagès... Hi va aquell moment de transició en què la modernitat semblava que podia rompre les baules de transmissió.
Sí, però aquí no, perquè mira, l'any 83, que vam crear els grups Santa Lletrudis, semblava que n'hi havia menys, hi havia menys grups, i perquè, clar, la guerra pues, va trastocar molt tot, va trastocar, pues, per exemple, va trastocar les festes en els pous, que llavors no es podien reunir la gent, el dret de reunió, no es podien reunir, van llevar-se, pues, els balls es van llevar, les joies en la guerra es van tenir molt amagades perquè si no a prou en van ja desaparèixer, veritat, es van d'entregar, i clar, la gent pues, tenia un cert recel, I, però llavors cap a l'any 80 pues, va tornar a donar-li pues, un fort despitx. Es va espitjar molt, es va despitjar molt, 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 no amb força, però sí amb idees de que havien de tornar pues, a estimar almenys el nostre, que el coneguéssim, que els nostres fills, bueno, jo no l'he tingut, però és que n'ha tingut, coneguéssim el que havia set sa vida a Eivissa. Va ser una vida pues, de subsistència, va ser una vida de treball, va ser una vida de sacrifici, perquè les famílies tenien molts de fills, les terres pues, donaven el que donaven, sobretot les que no tenien aigua. Hi va haver pues, cap a l'any de 60 i 50 i pico que la gent van ser el que ara nosaltres predicant que no els volem, els emigrants, molts d'emigrants, sobretot a Argentina i Estats Units, se'n va anar molta gent d'Eivissa perquè, clar, que no hi havia. Uns van tornar i van poder comprar finques aquí, els altres mesquins van tornar sense res, els altres no van tornar. És a dir, que haurien de també pues, comprendre el que passa amb els migrants que venen aquí. Nosaltres ara, no, com que estan molt bé, no m'ho recordem perquè són nets, o besnets, és que ja estan. Però del que van passar a nosaltres, que m'ho vam fer deixar una terra sense res, amb una maleteta, és que se duia maleteta, i vam haver de lluitar molt. I, bueno, i ara entre poc i massa diuen que la mesura passa. Ara tothom, si s'estima molt Eivissa, és molt fàcil de dir que t'estimes Mallorca i que t'estimes Eivissa, però de boquilla és molt fàcil, com que no costa res. Però algo tens que portar tu, no només dir-ho, per dir que t'estimes Eivissa. Algo. És a dir, no perquè passi un carrer per allí i t'agafin tres pals de terra. Oh, és que m'han agafat una terra per un camí que... Oh, pues, la manera d'estimar les altres, És a dir, que volem conservar el nostre, però també rebentar-lo dels altres. No, tenim que ser comprensius i, si estimam, estimam de veritat. Jo penso que sí, que m'he estimat Eivissa i penso que ho he demostrat. És a dir, jo, per exemple, tinc una mostra, no sé si la coneixes, d'un museu que hi ha a Sant Antoni, que és Molí d'en Simó, que jo no ho he donat, però ho he cedit per 25 anys. Tot el que tenia de riquesa, quan espardenyes, quan a flautes n'hi he deixat 40. A Castanyoles, 11 parells. En fi, cotxilles. Una riquesa, perquè... peces úniques pues, que pagant no els trobaràs. I donat sort que tenia, també ho he deixat allí per 25 anys. Ara ja són 23, pronto seran 22. Bueno, a Eivissa, els polítics per la cultura d'Eivissa es diuen sí que han fet molt. Jo sempre els dic que han fet molt poc. Molt poc. Molta carretera, molta casa, molt d'anar per fires... per fora d'Eivissa perquè vingui turisme, quan m'ho sobra hi ha turisme, però per l'Eivissenc i Eivissenc no han fet prou. La cultura no està prou promocionada, ni... jo que va ser a dalt de Can Pau, que sempre m'ha enfat. La cultura és el darrer. La cultura i agricultura sembla que són les dues facetes que la gent, en el que sobra dels pressupostos, el remanent dels pressupostos. No, primer tenen que anar per això, anar per allò, i no pensen que la cultura és la base de la cultura, i dic jo, i la sanitat, és la base de tot poble. Però això no dona duros. I el que no dona duros, molts no s'ho creuen. Però bueno.
Supos que deu ser complicat, no?, encaixar la imatge de la Eivissa que vas conèixer tu de petita en la imatge de la Eivissa contemporània.
Bueno, com que això no s'ha fet d'un dia per l'altre, sinó que s'ha fet d'una forma pausada, i ven els canvis, i alguns assimilant-los, i els altres pues, no assimilant-los, uns entendre-los, els altres no entendre-los, i ara només ens faltava pues, lo de la intel·ligència artificial, veritat que sí, que això sí que està trastornant, perquè la intel·ligència artificial té coses bones i coses no tan bones, veritat que sí. I segons quina intel·ligència artificial, pues, mal assumpto per la gent, per moltes coses, per informació i per escriptors i per moltes coses. Heu que estudiar molt aquest canvi que es vol fer tan de pressa. Jo penso que si la gent que s'ha mort fa 50 anys tornessin a venir, jo crec que es moririen de susto del que està passant.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Carmen Tur pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies també al gran Toni Llucià, que va ser qui ens va proposar aquesta entrevista. Vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ib3.org/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson and Jim White, Brennan Barchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.